Bueno, recordem que avui estem en Fitur, estem veient que estan presentant des de la província de Castelló al món sencer, on poden vindre a aquesta província que és preciosa i que troben puestos, vamos, inimaginables, no? Però, claro, jo us proposo viatjar a Marte i vostès me diran, i com proposa viatjar tant a Marte? Bueno, pues proposa viatjar a Marte de la mà de Juan Carda. Continuem en els viatges interestel·lars, en parlant d'aixòs viatges als exoplanetes i als planetes. I concretament anem a parlar en aquest moment d'aixa futura colonització de Marte. Molt bon dia, Juan.
Bon dia, Susana. Un plaer estar una vegada més així.
Clar, nosaltres havíem tingut que tindre avui un stand en Fitur,
sí,
explicant com podríem ser ciutadans de Marte, no?
Jo crec que sí, que era una bona ocasió per a poder haver publicitat ja els viatges a Marte, no? Com un aspecte turístic, no?
Quan hem començat aquesta conversa, Maria m'ha passat unes dades on Tom Hanks diu que rechaça el viatge a l'espai que li ha oferit Bezos per no pagar 24 milions d'euros del bitllet. És que, clar, aquest preu.
Sí, jo crec que és un poquet caret el viatge. No,
però
no sé si jo en els diners que porten al bolsillo m'arriben.
Bueno, millor entre els dos, no sé, igual.
Anem
a veure on tenim aquest punt de la colonització de Marte.
Bé, l'altre dia és una continuació un poc de les xerrades que estem fent dels exoplanetes, en què en aquest cas estem parlant d'un planeta, colonització d'un planeta que està dins del nostre sistema solar, la nostra estela, que és el Sol. Tinc que recordar que l'interès estava per veure la possibilitat de colonització en aquells planetes o exoplanetes que puguen ser habitables, que sintetitza un poc el que vam anar parlant, de que tindrien que tindre disponibilitat d'aigua, però almenys aigua superficial líquida, una densitat atmosfèrica que siga habitable, com la que tenim així en la Terra, i que tinga una gravetat de que pugui retindre la pròpia atmosfera. Aquestes condicions, lamentablement, no se donen encara actualment, no se coneixen bé en Marte. Tenim una pressió, com vam dir l'altre dia, que és aproximadament 1.000 vegades, més de 1.000 vegades, més baixa que la pressió atmosfèrica nostra. Per què? Perquè aquesta falta d'apantallament al vent solar, que diem, fa que l'atmosfera no la retinga i se perd. Vam dir que cada segon perd entre 1 quilo o 2 quilos d'atmosfera. Això fa que hi hagi una depressió molt forta. El clima, pues, també se veu afectat. No té una capa densa de com a vosaltres ens protegís de retindre el calor, la temperatura. Per tant, vam parlar que en climes un poc extremats. Hi havia clima en les zones, diguem, més equatorials, més càlids, de 9-20 graus, però també temperatures molt, molt baixes en altres extrems. Que tenia relleus, això sí, però relleus francament alts, de quilòmetres d'altura, de muntanyes, això en la Terra no les coneixem. I vam dir també que tenia característiques com és el sol, de terra, com n'hi ha terreny, i per tant, en aquest sentit sí que ens dona un paral·lelisme a la Terra, no? Però n'hi ha que tindre en compte aquestes qüestions. Una Terra, que, igual que nosaltres, gira en el mateix eix d'ell, gira en el mateix sentit que fa la Terra, és a dir, en un sentit contrari a les agulles del rellotge. Per això, ací i allí, el amaneixer és per l'est i s'oposa per l'oest, pel sentit de giro que té la Terra. I allí passa el mateix. Només n'hi ha excepcions de giros contraris, que eren els planetes de Venus i Urano, és que vam comentar. Bé, dit això, vam parlar també d'eixes tentatives. Jo vaig voler destacar una iniciativa de colonització, que era un projecte que van fer els espanyols, naix així, perquè també fica l'exemple de que així en el nostre país hi ha iniciatives molt interessants, que va ser seleccionat però que al final no va ser guanyadora d'aquest projecte, que era el projecte Niwa, una ciutat que se pretenia colonitzar a partir del 2054. que van veure els problemes que provocava, se tenia que fer un disseny especial per a evitar la depressió, perquè no exploten els edificis, pues a diferència de pressió, perquè no tenim atmosfera tan densa com la que tenim així en la Terra. Que se tenia que tindre una protecció de les radiacions, perquè no tenim la capa protectora que ens dona la pròpia gravetat de la Terra per a evitar aquests vents solars, de radiacions solars que ens venen, i aquest camp magnètic que s'origina, volia dir. També n'hi ha que dir que la dimensionalitat d'aquesta població podia ser la ciutat de Niwa, era un conglomerat de nuclis poblacionals de 250.000 habitants, i que ells calculaven que Marte podria, en els seus recursos, assumir una població de més de 100 milions d'habitants, ja que n'hi havia, ells calculaven, recursos prou suficients per a mantindre, lògicament, aquesta gent. El límit seria aquesta superpoblació per al consum de l'àvia. L'àvia com a recurs bàsic per al nostre sistema de vida que nosaltres coneixem. Ells van dir que aquesta colònia podria estar completament acabada en l'any 2100. Se van barajar també, ja que s'han parlat de la fira Fitur, dels viatges, estos estaven calculats per a colonització, que un viatge podia durar entre 1 i 3 mesos des de si la Terra està arribar allà a Marte, que amortitzaria en el planeta roig. Un preu, calculaven ells, que no era tan car com el de Brezos, però que estaria sobre els 250.000 euros. Tampoc diguem que és un preu que estigui tan assequible a tots. On se financiava un viatge d'ida només, allí en tindre residència i tot el sostén vital, no, per viure. I que s'hauria de dedicar un temps a treballar en tarees assignades a aquesta població. No? Bueno. I l'altre exemple que ens van quedar així l'altre dia era també un exemple, però està ja de simulacre en la Terra. Això ho estàvem projectant en els Emirats Àrabs. Era un projecte que van denominar ells, en anglès, Mars Science City, ciutat científica de Marte. Dubai seria la que construirà aquesta mini població per explorar Marte. Van calcular que podia tindre 185.000 metres quadrats i un cost que superaria els 500 milions de dòlars. És a dir, més el canvi de paritat, ara el dòlar està per damunt de l'euro, però serien més de 568 milions d'euros. Seria l'espai més gran per a simular la vida en Marte que s'ha fet històricament. I seria una manera molt realista de veure com podien viure la gent allí i com se podia dedicar a una àrea per seguir continuar la colonització d'altres planetes a partir de la colonització de Marte. La manera de fer els edificis era molt original, perquè clar, no pots transportar material de la Terra allí. Entonces se tirava mà de la tecnologia 3D i a partir de la mateixa arena se dissenyaria, és a dir, els materials que n'hi ha allà a Marte, dissenyar com a robots que construirien aquestes edificacions. I aquests simulacres se feien lògicament així en la Terra, en l'arena que n'hi ha en el desert, que se diu.
Entonces, l'arena tindria que ser de la mateixa textura, el mateix pes i tot el demés que la de Marte.
Bueno, la textura no té per què ser similar, però podria ser els ingredients per aglomerar-la, això sí, dir, ficar-li uns additius o el que siga, no? Perquè aglomere. L'arena sí, és un material que diem molt desengrassant i ella de per si no s'aglomera. Si intentes fer un castell d'arena a la playa, se desmorona. N'hi hauria que añadir-li algun additiu més i això sí que s'hauria de portar des de la Terra. També el projecte incluïa laboratoris on se processaren els aliments que se requereixen, com se tenia que fer l'energia i també proves de cultius agrícoles en tots aquests aspectes en els quals se podria cultivar en el planeta roig. En aquest projecte volien fer ells un museu, és un aspecte també de que cara al públic de veure com s'avancen els descobriments històrics i que tenia com a finalitat el motivar els jovens per als temes espacials. Avui es comença a ser un tema candent, però encara no hi radia suficient en els més jovens. contaria amb totes les tecnologies que eviten les radiacions, en recordem que estava dient abans, d'aquestes radiacions que ens venen per els vents solars, i també de temperatures i ses extremes que estava parlant, tan oscil·lants. El lloc estaria dissenyat una espècie de domos o de cúpules, no, diríem, que protegirien a les plantes i els aliments d'aquesta radiació solar. I en aquest sentit seria un model per a poder construir aquesta població, fer una rèplica ja en Marte. Seria com una planta pilot, no?, d'aquests laboratoris. I aquests són els dos aspectes que vull resaltar dels intentos que s'estan ja fent, no? L'altre aspecte que volia destacar és el de la mineria, l'aspecte que troncalment avui volia tocar, no?, en aquesta exposició. N'hi ha que veure, per un costat, la crisi nostra energètica i crisi de matèries primes que tenim. Entonces, això em fa que estiguem buscant recursos fora de la Terra, com han dit. Se calcula que, això ho ha calculat des de la NASA, que saben molt, que tots els minerals que estan almacenats en els asteroides que estan en el cinturó del nostre sistema solar, correspondrien a un valor de 100.000 milions de dòlars per cada habitant de la Terra. Imagina els recursos que n'hi ha. Ahí estan parlant de la presència d'or, de la presència del platí, de la presència de tungstè, nosaltres en espanyol és wolframi, i de l'àuia, com a recursos importants. Jo diria, afegiria allí també de l'índio. L'índio és un material estratègic que en una altra sessió parlarem d'ell, d'aquests metalls. Des d'entonces s'han ficat entitats també privades a treballar en aquest tema, d'enviar naus per a poder explorar les riqueses que tenen els asteroides i portar-les al nostre planeta. La tecnologia, podem dir que a l'altura d'avui no ho aconseguim encara, però que està a punt, estem arribant molt a poder-ho aconseguir. Però això destapa un altre problema, que són les qüestions legals. De qui pertenecen aquests recursos?
Clar, mire, jo és que m'he perdut al principi ja, quan vostè diu que ens pertenecen a cada habitant, quina quantitat?
100.000 milions de dòlars, està en dòlars, o sigui, algo més en euros.
Claro, si això es repartim les coses com a bons germans.
Exacte.
Però resulta que el que va, el que aposta, si en empreses privades, això serà de l'empresa privada.
Claro, això és el tema este que t'estava comentant ara d'introduir una legislació. En tot el que jo he estat revisant, era una legislació molt antiga, estem parlant de l'any 60 del segle passat, que era molt oberta, que diria que realment no ha de ser els propietaris dels planetes, no ha de ser de ningú, el descobriment, clar, és de tota la humanitat, però, ojo, deixa una porta oberta ahí, però no diu res, de qui són els recursos d'aquests planetes. Si això se queda en ambigüetat.
Pues jo suposo que el que aposta per anar a per ells i portar-se-ho, no?
Claro, això pareix un poc a lo de les pel·lícules de l'Oest, no? De que el que primer arribava al terreno marcava allí la bandera i això, clar, era d'ell.
Era el descobridor, no? No? De l'Oest. És que no estava descobert, ho van descobrir, entonces era d'ells. El que passa i el que ocorris és com el que va per trufes, que no recordes la similitud, de qui és la trufa.
Claro.
Si el terreny és municipal, si és un terreny privat, no, però si el terreny és municipal,
és el que primer,
la trufa és el que la troba.
Entonces,
el que ha dissenyat algo per anar a aquests planetes i extraure aquests minerals...
Però això fa el que tu havies dit abans, i se toca d'atenció, és dir, estem desgraciadament en un món que la Terra, però hi ha realment diversos mons, el primer món, el segon món i el tercer món. Aquests recursos al tercer món no li arribarien mai.
Bueno, és tan real com el que passa ara. Inclús els recursos de la Terra, al tercer món, que li arriba?
Efectivament. Seria una rèplica, al fi i al cap. Sí. Una rèplica del que està ocorrent ara, però si cal, més agressiva encara, perquè un camí s'han acabat d'ací la Terra. Sí.
No, però el que ens ocorre és que aquests recursos els traiem del tercer món per enriquir el primer món. És que, no, és pitjor el que fem ací a la Terra, perquè, clar, el que portem de fora, al fi i al cap, tampoc era d'ells. Però si parlem de recursos naturals del tercer món, és que la majoria són d'ells.
Efectivament. Això és l'anacronisme, no, del
claro,
tema.
Claro, claro.
I és un terreny on ells estan habitant i és d'ells, i en canvi els recursos
No són d'ells, per tant els que venen de fora ja ni imaginar
sols. I damunt, pobrets, imagina els conflictes que viuen, no?
Que viuen per culpa d'aixòs recursos.
Per culpa on estan els recursos més estratègics i on les guerres més feroces n'hi han, on més
per
sanguinàries
tant,
són.
Si així en la Terra estem vivint això...
On hi ha esclavitud encara, no
claro,
el segle XXI.
Si, clar. Si en així estem vivint això, imaginem-nos els que estan apostant per portar aquests recursos així, perquè claro, el fet de colonitzar Mart a lo millor és perquè sirva de base...
Correcte, és una plataforma, diguem, per a colonitzar altres planetes.
Perquè
o sigui, per què? Perquè Marte, com parlarem després, Marte és un planeta, en certa forma, per del que ha dit jo, de les condicions atmosfèriques, ambientals, gravetats, etc., se diferencia de la Terra, però té un paral·lelisme fort i és que sí que n'hi ha sòlid, n'hi ha terra, n'hi ha material, n'hi ha relleus, que diuen, i pareix ser que n'hi ha aigua. I això és important. Per què? Perquè en el que estàs dient, fija't també en una cosa important. Fent el paral·lelisme de la colonització en el segle XIX de Nord-Amèrica, no? És el que tenim més dibuixat en les pel·lícules de l'Oest.
És el que més ens ha ensenyat.
Ahir qui era l'important? Ahir l'important era el miner, no? Però fent un paral·lelisme ara a la colonització de Mars i a Tresaleria, ja no és el miner l'important ahir, per ara treure recursos. L'important és l'enginyer per un costat, que puga dissenyar robots que són ells els que aniran a fer ixe treball d'anar sent i extraure minerals. Però antes que arribar ahir, antes de la importància de treure minerals importants, com pot ser titani, com podria ser el wolframi, l'or, etc., antes que tot això està, tindre recursos energètics per poder portar la maquinària allí. Per això necessitaríem, per exemple, la tecnologia que avui estem desenvolupant més puntera, poder trobar l'aigua no sols per a suposar l'aigua no li farà massa falta.
No, però és com
però, ojo, l'aigua és essencial per a dividir-la entre protons
si
i oxigen i fer energia.
Fer la gasolina
efectivament.
Per a que arriben al puesto.
Efectivament, i això és el tema.
Fem una pauseta de publicitat i anem a veure què anem a abordar ara.
¿Estás a la 92.2 FM? ¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Estás a la 92.2 FM.
Recordem que estem en Marte, recordem que estem viatjant per els exoplanetes, perquè no només és Fitur i sa cita important de lo que és el turisme nacional, internacional, perdó, sinó que així en esta cadena volem anar més enllà i estem a l'espai exterior. Raonant en Juan Cardà i continuem parlant d'aixòs viatges planetaris. Continuem, Juan.
Sí, pues ja anant acabant un poquet este capítol, dir que respecte a les legislacions n'hi ha aspectes que toquen una miqueta prou fort, una miqueta prou, la ètica. És dir, jurídicament la Lluna se considera com a una figura jurídica de per si. Si la mineria espacial podria suposar una nova forma de colonització i com se podria servir millor a la humanitat mitjançant aquesta mineria de l'espai o se polaritzaria només en els quatre més rics, no? del planeta. Per tant, és un tema molt obert que té molt d'interès a mesura que se veu la necessitat de recursos ja en la Terra i l'extraordinària potencialitat de recursos que n'hi ha en tots els astros i planetes que tenim en el voltant i fora del nostre voltant. Qui és el propietari de l'espai i els seus recursos són qüestions que estan encara obertes i plantejades fora de la Terra. Els països colonitzants deberien, i més potents, deuen de repartir-se aquest espai entre les potències Xina, Rússia, Estats Units, entre altres, o si és la política de que qui primer arriba és el que se queda en tot. Aquestes són les qüestions obertes i que avui en dia encara no, desafortunadament, no s'han legislat, i això podria potenciar també conflictes. Bé, i volia anar acabant dient també que les condicions fora del nostre sistema solar de trobar exoplanetes que tinguin aspectes d'alt interès. Les condicions ambientals a vegades provoquen fenòmens realment que ens assombrarien així en la Terra. Com és que n'hi hagi un planeta que siga, podem dir que és un planeta pràcticament tot de diamant. Imagina't que anem a colonitzar un planeta de diamant. Això existís, pareixer. És un exoplaneta, el 55 Cancri E, són noms tècnics que apareixen referenciats, que és, té un radi dos vegades més gran que la Terra, que té temperatures molt altes i va orbitant al redor de la seva estrella. La superfície pareixer que està coberta de carbó grafito i de diamants, en vez de tindre altres capes argiloses com corrides en la Terra o d'aigua, no? És un exoplaneta en el qual s'encontra de la Terra a una distància aproximadament de 40 anys llum. Perquè ens fem una idea, equival un any llum a 9 milions i mig de, aproximadament, de quilòmetres. Com que fem el càlcul, no està al costat de casa, no està allà al cantó. Està en la constel·lació de Càncer i l'estel·la se diu també és la 55 Cancri i té un giro molt ràpid alrededor d'aquesta estel·la, ho fa tan sols en 18 hores. Front als 365 dies que li costa a la Terra fer el giro alrededor de la nostra estel·la, que és el Sol. És molt més dens que el nostre planeta, en la massa 8 vegades superior, i la temperatura és un poquet calenteta, és aproximadament de 2.148 graus.
Poquet.
Fijeu-vos que les condicions d'una densitat tan alta de massa fa que la pressió així sigui al contrari que la de Marte, molt alta, i aquesta temperatura alta col·lapsa en la formació d'aquest carbó en diamant. Diamant és una varietat diemalotròpica del carbó.
Sí.
Això se va descobrir ja en l'any 2011 quan va passar davant de la seva estela i que s'està analitzant i se el planeta de manera de que veure quina possibilitat hi hauria en un futur, encara està lluny, de poder arribar i extraure d'allí el diamant, que és la part interessant que té.
I tant que sí.
És un exemple més de que vegem que els recursos que n'hi ha escampats fora d'ací, de la nostra terra, de la nostra preciosa terra, però, clar, les condicions climatològiques, ambientals, etc., són dràsticament molt diferents.
Mire, quan vostè ha dit un any llum, correspon a quan?
A 9 milions i mig de quilòmetres, exactament 9.461.000 milions de quilòmetres. 1.461.000
de quilòmetres.
Milions de quilòmetres.
Els forats, estos que diuen que acurten l'espai entre uns planetes i uns altres?
Els espais que acurten...
Què es diuen? Forats de Cook, no?
Sí, a veure. Això s'aprofita molt és que aprofitant les gravetats que tenen els diferents planetes, podem, diguem, impulsar les naus que nosaltres podríem enviar a colonitzar. És a dir, quan nosaltres passem una nau que enviem pel costat d'un planeta, el propi sistema de giro d'ella provoca una acció d'acceleració que catapulta el coet i el rellança a una altra. Com no n'hi ha apenes rosament, i les velocitats també poden ser molt extraordinàries. El problema quin és? El problema és el que, quin tipus d'aislament, si nosaltres pensarem hipotèticament que enviarem una persona en el que han parlat altres vegades d'espai físic, podria aguantar aquestes qüestions de velocitats tan altíssimes.
Tant la nau com els inquilinos, els que viatgen
allà dins. En la nau. Claro, els components tan electrònics que tu vas a ficar com
aguantar aquesta velocitat que seria estar rellençat. Juan Cardà, ens quedem sense temps, però vamos, jo el convide, jo sempre ens resulta molt interessant el que ens conta, a que torni a vindre i ens torni a presentar aquestes coses que tot el món pensem i que quasi ningú les parla, eh?
Bueno, jo te brindé per acabar l'oportunitat de parlar, ja que estem a inaugurar l'any internacional del vidre, de parlar del vidre i cauríeu assombrosos de les possibilitats tecnològiques que té aquest material, que jo dic que és el molt desconegut encara, perquè és tan usual que el tenim en les finestres, en parabrisos de cotxes o en mil utensilis, però molt desconegut.
Pues l'emplacem a que vostè vinga quan puga i ens parle d'este material que acaba de dir. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Anna.